Bona tarda, són les 6.
Un i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Hem conegut que els Mossos d'Esquadra han detingut a dues persones més en relació a l'agressió sexual que va patir una menor amb discapacitat aquest cap de setmana a Rosselló. En aquest cas, als dos homes se'ls acusa d'haver estat testimonis de l'agressió i no haver fet res per impedir-la. Impacta saber que la víctima és menor i que a sobre pateix una discapacitat, però impacta encara més aquesta dada. El 80% de les dones que pateix una discapacitat han estat víctimes de violència masclista. Per tant, 8 de cada 10 que pateix una discapacitat ha patit a sobre una agressió masclista. És una dada que dona la Fundació Cermi Mujeres, que alerta que amb el confinament aquesta dada esfereïdora encara ha augmentat més. Ens ho explicarà en uns minuts la seva coordinadora, la Isabel Caballero. Veure un fet d'aquest tipus i no fer absolutament res. És el que ha passat de nou aquest cap de setmana i és també un dels problemes que més preocupa davant de les agressions masclistes. I aquesta és una de les denúncies que ens ha fet arribar la Rosa. La Rosa pateix una discapacitat del 80% i durant 7 anys va haver de conviure amb les agressions de la seva exparella. Ella va poder sortir d'aquest infern i ens ha explicat el seu testimoni aquí, al Punt i Seguit. Un testimoni tan difícil d'escoltar com necessari que podreu escoltar d'aquí uns minuts. Abans, però, anem amb els titulars. Bona tarda, Pere Juventí.
Bona tarda.
Dos detinguts més al Segrià en relació amb l'agressió sexual a una menor de 16 anys amb discapacitat. Són dos homes, companys de pis dels dos primers arrestats.
Els nou detinguts, com deies, haurien estat testimonis de l'agressió i no haurien fet res per impedir-la. Els Mossos creuen que són còmplices de l'agressió, tot i que no van participar.
En marxa el debat de política general al Parlament, Aragonès ja és al faristol des de fa una estona, donant compte de l'acció del seu govern. És el primer discurs d'Aragonès com a president en un debat de política general, en una sessió important al Parlament de Catalunya que arrenca el curs polític.
Aragonès està centrant el seu discurs en com abordar l'actual conflicte amb l'Estat i també en com combatre les desigualtats que la pandèmia ha agreujat. El president està explicant que vol transformar Catalunya en quatre àmbits: social, verda, feminista i democràtica.
I el govern es planteja reobrir les discoteques amb el passaport Covid. La decisió ja és en mans del Tribunal Superior de Justícia per saber si és legal, si entra dintre la legalitat o no. Encara no hi ha data i la decisió estarà sempre sotmesa a les dades de la pandèmia.
La voluntat del govern és que no tothom pugui accedir dins els locals d'oci nocturn. Tan sols es deixarà entrar aquells que tinguin el passaport Covid. Des de CatSalut veuen la mesura amb bons ulls davant la millora de la situació epidemiològica.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda.
El Procicat ha aprovat aquesta tarda també ampliar el 60% l'aforament en pavellons i estadis amb capacitat superior a 10.000 persones.
Les noves restriccions entraran en vigor aquest proper divendres 1 d'octubre. Els espais esportius passen del 40 al 60% de l'aforament gràcies a la millora de les dades epidemiològiques.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada com tenim el temps amb el Jordi Miralles.
Hola, bona tarda, Diana. La situació meteorològica es manté molt tranquil·la arreu de Catalunya amb una tarda que serà assolellada, però sota una capa de núvols prims. Això farà que el sol no sigui tan important com en jornades anteriors i, per tant, baixen una miqueta avui les temperatures respecte a dies anteriors. Tot i això, ara mateix ja tenim valors d'entre 24 i 29 graus arreu del país. Tarda, per tant, tranquil·la, amb núvols alts, i la previsió per demà ens indica un augment de la nuvolositat. Baixaran més les temperatures, però encara farà una mica de xafogor a la costa. I al matí podem tenir algun plugim feble al nord del litoral de Tarragona i a la tarda alguns punts de la costa de Barcelona i de Girona, però seran molt poc importants. De cara a dies posteriors, encara baixaran més les temperatures.
Ho dèiem fa un moment, els Mossos detenen dues persones més en relació a l'agressió sexual a una menor de 16 anys amb discapacitat a Rosselló, al Segrià. Es tracta de dos homes, companys de pis dels dos primers arrestats, que haurien estat testimonis de l'agressió i no haurien fet res per impedir-la.
Els fets haurien passat diumenge a la tarda i l'agressió va tenir lloc en un pis del municipi. Els Mossos van detenir inicialment dos homes de 23 i 31 anys. Un seria l'autor material de la violació i l'altre hauria gaudit veient-la sense fer res per impedir-la. Segons la policia, aquests dos nous arrestats ja se'ls va prendre declaració inicial d'aquest diumenge. Després de tenir lloc els fets, però van quedar en llibertat. Una vegada finalitzat l'interrogatori amb la víctima, els Mossos han decidit arrestar-los també al considerar que són còmplices de l'agressió, tot i no participar-hi.
El 80% de les dones que pateixen una discapacitat han estat víctimes de violència masclista. Una d'aquestes dones és la Rosa, que del 1999 al 2006 va patir les agressions de la seva parella. Aquest és el seu testimoni.
Recordo molt, molt malament, perquè maltractament físic, i jo soc discapacitada, vaig tindre un infart cerebral, em deia que no servia per res. Mira, em deia, te voy a llevar a prostituirte que salga la pus por la boca. Unes bestieses, i cada vegada que ho recordo s'han posat la pell de gallina. Ell bevia molt, i llavors va tornar a beure, i cada vegada que bevia em pagava davant de la gent, i la por t'invadeix. La por. I màniga llarga a l'estiu, perquè anaves plena de morats, I fins al coll tapada, perquè hi havia marques. Que jo estava pujant les escales de casa i em sento clar. Ui! I em toco amb la mà i tota plena de sang. Això és impactant. Això és impactant. Em vaig espantar molt, Molt. I el vaig perdonar. I, bueno, jo vaig pensar que canviaria, no? La persona que és maltractadora no canvia. Dia que em volia tirar al mar. Em volia tirar al mar. I la gent ho veia i la gent no es vol comprometre amb aquestes coses. Jo si veiés una situació així, jo m'hi posaria. Ara, pot ser que sortís escaldada, però jo m'hi posaria. Perquè la gent mirava, però la gent no feia res. Jo vaig estar en una casa d'acollida. Vaig tindre que marxar perquè si no em mata. O sigui que ara no podria estar parlant amb tu. Ja t'ha dit que va ser una pieza de la meva vida que no li desitjo a ningú. Per això jo dic que quan a la primera de canvi que et donin una cleca, a denunciar, perquè jo vaig denunciar tard, però vaig denunciar.
Aquest era el testimoni de la Rosa, i per parlar d'aquesta xacra, d'aquest problema tan important que hi ha en la nostra societat, tenim avui amb nosaltres a la Isabel Caballero, que és la coordinadora de la Fundació Cermi Mujeres. Isabel, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
Un 80% de las mujeres con discapacidad sufre violencia machista. También tienen 4 veces más probabilidades de sufrir violencia sexual que el resto de mujeres. ¿Cómo se explica esta situación?
Bueno, pues es una situación que a pesar de los datos tan alarmantes, además estáis haciendo referencia a unos datos que no son nuevos, ya son datos del año 2004, de un informe del Parlamento Europeo donde hacía alusión a la situación de las mujeres de colectivos minoritarios en Europa, pues como señalaba, es una situación que lamentablemente sigue siendo muy invisible, porque los registros oficiales españoles no ofrecen datos concluyentes acerca de cuál es la situación de las mujeres con discapacidad en relación a los distintos tipos de violencia. Y bueno, esto se explica porque seguimos viviendo en una sociedad claramente capacitista, es decir, que se sigue vulnerando los derechos de las personas con discapacidad y claramente machista. Entonces ahí es esa combinación de ejes de discriminación, pues es, hace que estos datos, que a pesar que realmente no los tenemos, pero que sean realmente así, que las organizaciones sociales que nos dedicamos a la defensa de los derechos de las mujeres con discapacidad, pues sepamos de primera mano qué es lo que está pasando.
Las cifras también indican que se trata de una tendencia que aumenta cada día más, ¿no? Este es un colectivo, el de las mujeres con discapacidad, especialmente desprotegido ante las agresiones machistas.
Sin duda, porque a la falta de datos hay que sumar la falta de accesibilidad de los recursos y también la falta de formación de las y los profesionales que están encargados de detectar y de abordar estas situaciones de violencia. Entonces, lo que nos encontramos con mujeres a las que se les dificulta enormemente llegar a denunciar. Muchas mujeres, pensemos, por ejemplo, en aquellas que tienen discapacidades intelectuales o que tienen algún trastorno de salud mental, una discapacidad psicosocial, a la hora de denunciar, bueno, se les exige que deben tener pues un testimonio que sea coherente, que no entre en contradicción, y en muchas ocasiones eso es muy complicado conseguir, precisamente debido a la propia discapacidad que presenta la mujer. Luego, los mecanismos para acceder las vías para acceder a la denuncia no son plenamente accesibles. Luego, cuando llegas allí, vamos a encontrar cada vez menos, porque se está haciendo una importante formación a los cuerpos de seguridad del Estado, pero encontramos también con profesionales que no siempre conocen la realidad en las mujeres con discapacidad y que cuando tienen el problema entre manos, el caso entre manos, tampoco hay donde derivarla. Es decir, todavía hay muchas comunidades autónomas donde las casas de acogida, por ejemplo, o los pisos de emergencia no son accesibles. Y estas mujeres, ¿qué ocurren? Pues pasan directamente a recursos habitacionales que son especializados en discapacidad, de tal manera que la situación de violencia desaparece. Entonces, eso hace también que queden totalmente desasistidas, porque como los recursos no son accesibles, pues se derivan a los que existen, a los que hay, que son para personas con discapacidad. Y eso es una denuncia que desde la Fundación Ser Mi Mujeres se viene realizando en los últimos años y en los que estamos haciendo una importante tarea de incidencia política con el Gobierno a fin de que las políticas públicas pues tomen en consideración ese doble eje, ¿no?, de discapacidad, pero también de género y de discapacidad, para que ninguna mujer se quede atrás.
Con la pandemia y con el confinamiento, con el aislamiento al final que todos sufrimos, pero quizás aún más estas mujeres, ¿la situación se agravó?
Sin duda. Yo creo que ha sido una situación general para todas las mujeres. Este aislamiento, la falta de recursos, de información, ha afectado a muchas mujeres que se han visto obligadas a convivir con sus maltratadores en el entorno familiar. Pero en el caso de las mujeres con discapacidad se acrecienta por el hecho ya de que de antemano los propios recursos, como señalaba anteriormente, no son accesibles. De hecho, la Fundación Ser Mi Mujeres, muy consciente de esta situación, en nada más decretarse el estado de alarma, decidió poner en marcha una iniciativa que se denominó No Estás Sola. Pusimos a disposición de las mujeres con discapacidad de nuestro país pues una vía de comunicación para poder solicitar pues ayuda, orientación, para acceder a los recursos existentes, y elaboramos una guía para ello, una guía práctica para la denuncia en esta situación de aislamiento. Ha sido el servicio de No Estás Sola ha recibido un repunte de solicitudes de ayuda. Nosotras desde la Fundación contamos con un servicio de orientación legal en el que una abogada pues hace pues el acompañamiento a mujeres que quieran denunciar, mujeres con discapacidad que quieran denunciar su situación, y ha servido pues ha estado trabajando realmente durante todo este periodo de confinamiento, además acompañado por distintos profesionales a lo largo de todo el territorio nacional que forman parte de la red de CERMI, del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, al cual pertenecemos.
Pues Isabel Caballero, coordinadora de la Fundación Ser Mi Mujeres, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros y que vaya muy bien.
Venga, pues muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Punt i seguit.
El Al Parlament de Catalunya hi ha en marxa el primer debat de política general amb Pere Aragonès com a president de la Generalitat. Fins ara, Aragonès ha assegurat que l'aposta del seu govern és fer efectiu un referèndum d'independència i, alhora, seguir negociant amb l'Estat espanyol a través de la taula de diàleg. Des del Parlament, Judit Caselles, més detalls.
Doncs sí, Diana, Aragonès té clau l'objectiu de la legislatura, com ha repetit durant els últims mesos, fi de la repressió, amnistia i autodeterminació. I així ho ha volgut sentenciar només començar.
Demanem, per tant, a totes les parts cridades a participar en el procés de negociació, esperit constructiu, voluntat de diàleg i d'escolta i no posar traves al procés negociador. Hem aconseguit un espai de negociació que té valor en si mateix i volem explorar totes les oportunitats que ens brindi per aconseguir el nostre objectiu final, l'assoliment de la República Catalana.
Ha fet una defensa fèrrima del referèndum d'independència i del progrés social i alhora ha demanat a Junts per Catalunya que s'assegui a la taula de diàleg perquè està convençut que és l'única estratègia guanyadora.
Em vaig presentar la investidura amb un doble compromís inequívoc. Culminar la independència de Catalunya, iniciar una nova etapa de transformació i canvi per al nostre país. Aquests són els meus objectius, els objectius del govern que presideixo i els que reflecteixen una majoria electoral present en aquesta cambra.
Això sí, considera que la detenció de Carles Puigdemont no ajuda en aquesta negociació.
I també ha fet una picada d'ulleta a la CUP, no? Amb qui el govern vol aprovar els pressupostos, anunciant que el curs que ve ja es farà efectiva una part de la gratuïtat de l'educació de 0 a 3 anys, com s'anuncia en el pla de govern, Judit.
Sí, en concret es començarà per P2, l'últim curs de l'educació no obligatòria. Aquesta mesura ja es contemplava en el pla de govern i ara es fa un pas més especificant amb quina franja d'edat començarà i quan es farà efectiva. A més, assegurar que els pressupostos que vol aprovar aquest any tindran 3.500 milions d'euros més que els últims.
I una hora abans que comencés el debat de política general ha arribat al Parlament l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, quan fa un any just de la seva inhabilitació.
Sí, Torra ha estat rebut per la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i també per part del president Pere Aragonès i per al vicepresident Jordi Puigneró. En la seva intervenció ha demanat a la majoria independentista que plantegi un programa amb un horitzó concret per aconseguir la independència perquè, segons diu, la repressió per part de l'Estat no s'atura.
Moltes gràcies, Judit. Et deixem seguint aquest debat de política general. I mentrestant us anem explicant que el govern vol reobrir les discoteques fent servir el passaport Covid. Abans, però, vol consultar la legalitat de la mesura al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
A hores d'ara, el govern no té una data tancada sobre quin dia serà i asseguren que dependrà de les dades de la pandèmia. Això sí, la voluntat del govern és que no pugui accedir tothom a dins dels locals, sinó que només ho puguin fer aquells que tinguin el passaport Covid. Ho explica la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
Està previst que passi pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Nosaltres vam dir, hem dit sempre des del primer moment, que qualsevol mesura que pugui vulnerar o que pugui modificar, que pugui afectar a llibertats individuals, serem quirúrgics a l'hora de prendre'ls i, per tant, considerem que és necessari que hi hagi aquest aval del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Pla ja ha volgut desvincular que el govern es planteja obrir més ràpid les discoteques com a conseqüència dels botellons que s'han vist al darrer cap de setmana. També ha assegurat que els incidents van produir-se perquè hi havia un grup de delinqüents que eren una minoria i que ja han estat detinguts.
En relació a les restriccions per la Covid, aquesta tarda el Procicat aprova un nou relaxament de mesures. Bars i restaurants ja podran tenir taules de fins a 10 persones a l'interior. Recordem que fins ara hi havia una limitació de 6 persones per taula.
Ho ha anunciat també la portaveu del govern, Patrícia Plaja, que també ha avançat que els equipaments que tinguin un aforament de més de 10.000 persones ara podran obrir omplint fins al 60% de la seva capacitat.
I el Departament de Salut ha constituït un nou comitè científic assessor de la Covid-19 que serà presidit per la cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Vall d'Hebron, Magda Campins.
Es tracta d'un òrgan assessor que actuarà amb independència de criteri amb funcions d'assessorament tècnic per l'abordatge d'estratègies de control de la pandèmia. Estarà format per professionals de prestigi en els camps de la sanitat, la medicina, les ciències de la salut, les ciències socials, jurídiques i econòmiques, com Salvador Massip, Clara Prats, o Antoni Trilla.
La pròrroga dels ERTO ja té la llum verda al Consell de Ministres. Els ERTOs actuals es mantindran tot el mes d'octubre i a partir de l'1 de novembre entren en vigor el que el govern espanyol ha batejat com a ERTOs formatius.
Amb el nou acord caldrà que les empreses ofereixin formació als treballadors per poder accedir a les exoneracions de les quotes de la Seguretat Social, que pot arribar al 80%. El preacord manté el 70% de la prestació i amplia un any el comptador a zero de l'atur fins a l'1 de gener del 2023. També es mantenen les condicions d'accés a la prestació encara que no es tingui, temps el temps mínim cotitzat. L'obligació de mantenir l'ocupació, la provisió d'hores extres i fer nous contractes o subcontractes.
I a Barcelona, més d'un miler de taxistes s'han concentrat davant del recinte Gran Via de Fira de Barcelona per protestar aquest matí en contra de l'aliança europea entre Uber i Freenow. Des d'allà han iniciat una marxa lenta fins a Plaça Catalunya, on han estacionat davant de la seu de Freenow. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. El portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez, ha explicat que aquesta no ha sigut una mobilització en contra de les BTCs en general, sinó en concret d'aquestes dues plataformes. I ha criticat que el que volen és equiparar-se amb els taxis.
Ellos están pidiendo medidas como acabar con las barreras cuantitativas del número de licencias de taxi, equiparar los servicios y que haya un mercado único entre taxis y VTCs, que no se necesite ningún tipo de autorización para transportar viajeros.
Álvarez ha dit que aquestes mesures podrien suposar la mort del taxi. Recordar que Uber treballa a Barcelona amb uns 3.000 taxistes des del març d'aquest any. Els taxistes també estan preparant diverses demandes contra Freenow i el 14 d'octubre aniran al Parlament Europeu per reunir-se amb diferents partits i comissions. L'objectiu és mostrar uns informes on suposadament demostren que Uber, Gabify i Bolt estan fent un càrtel per mitjà d'algoritmes.
I una notícia nova, però que no sorprèn, el preu de la llum tornarà a marcar un nou rècord històric demà dimecres amb 189,9 euros per megawatt l'hora.
Un nou rècord que suposa un increment de gairebé el 4% respecte al preu d'avui, una xifra que supera el màxim històric fins al moment de 188,18 euros per megawatt hora que es va registrar el passat 16 de setembre. El pic màxim serà entre les 8 i les 9 del vespre, en què l'import superarà els 200 euros per megawatt hora.
Els Mossos d'Esquadra detenen a Lleida dos veïns de 43 i 37 anys com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. Una patrulla de l'Arro els va sorprendre fent un intercanvi.
El comprador va marxar amb un patinet i el venedor va ser aturat quan intentava fugir amb bicicleta a l'Escorcoll. Li van localitzar 15 bossetes de marihuana. Tots dos van quedar detinguts i passaran a disposició judicial.
Un centenar de treballadors del Banc Sabadell s'han concentrat davant de l'entitat en contra de l'ERO.
Han tallat durant gairebé dues hores el tram de Diagonal de Barcelona que travessa amb el carrer de Balmes. Davant del Banc Sabadell, el secretari general de Comissions Obreres, el Banc Sabadell a Catalunya, Domènec Sadurní, no descarta noves mobilitzacions.
Les mobilitzacions que hem plantejat aniran in crescendo. A partir de la propera setmana establirem aturades graduals fins a arribar a jornades de vagues, si s'escau, que ja estan preavisades, evidentment, i que seria bo que no s'arribés a aquesta situació i que la direcció del banc recapacités i fes possible que totes les sortides que s'hagin de produir ho siguin de forma voluntària.
Els sindicats han anunciat vagues generals pel dia 6 i 8 d'octubre.
Comissions Obreres denuncia un col·lapse d'expedients de l'Oficina d'Estrangeria de Barcelona per manca de personal i recursos.
El sindicat assegura que en aquests moments s'acumulen desenes de milers d'expedients sense resoldre les dependències i, per tot plegat, demanen a la subdelegació del govern espanyol a Barcelona que doni resposta immediata a la situació.
I Andorra, Pere, el cap de govern andorrà aprova la concentració de la banca.
Sí, el govern andorrà ha valorat positivament la compra de Vallbank per part de Crèdit Andorrà, que deixa la part financera a la plaça financera del país amb tres grans entitats bancàries. El cap de l'executiu, Xavier Espot, ha considerat que tot allò que reverteixi en una major fortalesa, una major resiliència del sistema bancari i financer andorrà és una notícia positiva.
I acabem amb els esports. Carla, la capacitat d'aforament als pavellons i estadis serà del 60% a partir del proper divendres 1 d'octubre. El Procicat ho ha aprovat aquesta tarda.
La relaxació de les mesures anti-Covid permetran als pavellons i als estadis amb capacitat superior a 10.000 persones passar del 40 al 60% de l'aforament permès. Les noves restriccions entren en vigor aquest divendres. El primer partit que podrà gaudir d'aquestes noves mesures serà el que jugarà l'Espanyol contra el Real Madrid el proper diumenge. Podran assistir-hi 23.700 aficionats. El Club Blanc i Blau ja comptava amb aquesta relaxació, ho dèiem la setmana passada aquí a Ràdio Estel, i hi haurà lloc per a tots els socis que hagin renovat l'abonament. Recordem que la data límit per renovar els abonaments és el 30 de setembre. Qui també podrà ampliar aquest aforament serà el Girona-Montilivi en el partit de dilluns contra l'Almeria.
I demà el Barça juga la segona jornada de la Champions contra el Benfica. L'equip de Koeman es va recuperant de les baixes i Pedri ha entrat en la convocatòria.
Pedri, que ahir ja va entrenar amb la resta de companys i avui li han donat l'alta mèdica per jugar demà a Lisboa. També recupera el Barça a Frenkie de Jong, que estava sancionat, i Sergi Roberto, que estava de baixa per gastroenteritis. Qui no viatjarà a Lisboa, però, serà Jordi Alba, malgrat ahir, que ahir també va entrenar.
I Koeman torna a comptar amb els joves de l'equip en un partit que es planteja moderadament optimista després de la victòria contra el Llevant.
Torna a comptar amb Gavi i Nico, que van ser titulars, i amb Ansu Fati, tot i que el tècnic ha insistit que s'ha de tenir paciència amb el jugador, que porta molt de temps lesionat i només ha jugat 15 minuts. Respecte al partit, Koeman ha dit que no és decisiu del tot, sinó el segon partit de la primera fase. Ha remarcat que el Benfica és un equip gran i el que esperen d'ells.
Sabem d'on tenen sus puntos fuertes de l'equip. Es intentar anular y sobre todo tener balón, porque sí sabemos que es un equipo rápido cuando tiene contraataque, con espacio, te pueden hacer muchos daños. Entonces es importante tener balón y si hay pérdida de balón hay que tener buena organización en defensa.
Avui comença aquesta segona jornada de Champions. El Real Madrid s'enfronta al Xèrif, l'Atlético de Madrid al Milan a San Siro i el PSG de Messi, que finalment sí que ha entrat a la convocatòria. Pochettino es troba avui amb el City de Guardiola, tots a les 9 del vespre.
I acabem amb el handball. El Freiking Granollers té un partit decisiu aquesta tarda si vol estar a la fase de grups de la propera Champions.
Els vallesans confien que els bons resultats d'aquest inici de Lliga amb dues victòries en dos partits els donin confiança per remuntar el Cadeten. El 36-33 del partit d'anada és un resultat que pot fer que el Granollers en tingui prou de guanyar per 3 gols, sempre que els suïssos no en facin més de 32. Fa dues temporades que el Franklin Granollers no juga una fase de grups a Europa. El partit es podrà seguir per Esport 3 a partir de 8:45 del vespre.
I avui és l'aniversari d'una cantant que al Pere li agrada molt, que és la Hilary Duff, l'estadounidenca Hilary Duff, que fa 33 anys. Duff va guanyar popularitat amb la sèrie de televisió Lizzie McGuire, de Disney Channel, amb la que va començar a acaparar la popularitat entre el públic infantil i adolescent. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hi ha hagut el Pau Massip i a la tècnica el David Morral. Més informació als butlletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel.
Magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins.
Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre...
Camins.
Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en Elvira.
Real que necesito un precio low para pegarme un verano top con todo el hype.
¿Hype?
Sí, hype, en plan hype.
Sea lo que ha querido decir, la hemos escuchado. Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora los jóvenes tienen un 30% de descuento sobre cualquier precio disponible con la tarjeta más Renfe Joven. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromed e Intercity. Descúbrelos en Renfe.com.